Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, 8 del matí del divendres, cap i cua, 25 d'abril del 2025. Un dia que comença amb el cel molt tapat a les nostres comarques i, si no està plovent ja, no creiem que trigui massa a fer-ho en alguns punts, sobretot del Pirineu. Ara anirem a saludar en Daniel Ramírez. Abans, Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures.
Doncs tenim ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 6 a Das, 7 graus a Molló i a Ribes de Freser, 9 graus ja els tenim a Camprodon i a Vic, 11 a Ripoll, 13 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Besalú, a Mèrgia, Santa Pau, 14 graus, a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 15 a Girona i a Figueres i 17 a Roses.
Doncs Dani, com ho tenim?
Aquest divendres no ens portarà cap canvi de temps, núvols baixos, estones abundants ara al matí i primera hora, a la tarda mitja ennuvolat, però globalment s'imposaran les clarianes o el sol, especialment al Pirineu Oriental durant el matí i migdia. Bé, a la tarda aquestes nuvolades no han de deixar cap precipitació i tot això preveient un canvi de cara a diumenge, a dissabte. Dissabte sí que el canvi de temps serà notable i diumenge torna a canviar, però cap a bonança, perquè demà preveiem pluja. En definitiva, matinada fresca a l'interior, cap a la costa o per litoral, mínimes d'11 a 13 graus, mínima també d'11 a Vic, de 12 a Olot, de 13 a Mieres, han pujat notablement respecte ahir. Es mantenen fredes al Pirineu, per exemple, 0 a G, a Cerdanya, 3 a Puigcerdà, 4 a Ripoll, i destaquem com a fresca la plana de Vic, Ceba, amb 9 graus de mínima. De dia màximes al voltant dels 18, 20, 22 aproximadament, puntualment arribant als 23 o 24. Això pel que fa aquest divendres. Canvi de temps, arriba aquest cap de setmana, només dissabte, i algun ruixat pot repetir la tarda de diumenge, però sobretot dissabte, un matí ja ennuvolat, alguna primera pluja matí i migdia, comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, localment podrien ser ja intenses pels vols del migdia, amb tempesta, no descartem calamar-se, i a la tarda la pluja continuaria en aquest sector, comarques interiors, però també el sector prelitoral, no tant cap a la Costa Brava Nord, aquí poca pluja, menys d'un o dos litres, en canvi comarques interiors poden caure de 5 a 15 o 20 litres per metre quadrat. Les tempestes més fortes al voltant del Ripollès, el Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Per tant, tenim tots els números perquè ens toqui força pluja aquest dissabte. Però diumenge tornaria el sol, alguna boira al matí, la temperatura baixa de matinada, tramuntana, i a la tarda algun ruixat novament al Pirineu Oriental.
Gràcies, Dani. Doncs ja ho veieu, ens espera temps variable de cara a aquest proper cap de setmana. Ara, el que fem nosaltres és una altra variació, però en aquest cas en favor dels titulars del dia. Notícies de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot reclama l'adscripció única de l'escola de Sant Roc a l'Institut Bosch de la Coma.
La proposta impulsada per tots els grups municipals excepte Vox busca garantir que els alumnes de l'escola de Sant Roc puguin accedir de forma prioritària a l'institut més proper, al Bosch de la Coma. Les famílies ja fa anys que denuncien aquesta problemàtica.
Escoltem l'alcalde Agustí Arbós.
És aquesta visió de país que a vegades crec que va en detriment moltes vegades de les ciutats mitjanes. Les ciutats mitjanes com Olot, que moltes vegades assumim gran part de la complexitat de la gestió de la comarca.
Per cert, que l'Ajuntament d'Olot aplicarà a partir del curs que ve la tarificació progressiva a les escoles bressol de la ciutat.
D'aquesta manera pagaran més aquelles famílies que tinguin més capacitat econòmica i s'establiran fins a 7 tipus de quotes. Paral·lelament, s'ampliarà l'oferta de places DIU, concretament 13 places, amb possibilitat d'ampliar-ne més si és necessari.
Escoltem el regidor d'Educació, Josep Quintana.
Ara les famílies pagaran les quotes amb un barem, amb un escandall proporcionat als seus ingressos. Fins ara en teníem, diguéssim, una tarificació més social, en el fons que teníem uns trams per a les famílies, diguéssim, amb menys recursos, i ara el que fem és que tothom doncs faci un esforç proporcional als seus ingressos.
I encara lligat amb aquest tipus d'educació, l'Ajuntament d'Olot vol obrir una nova escola bressol, en aquest cas al nucli antic.
L'equip de govern ha anunciat que aparca l'ampliació de la del Morrot i que inclouran la nova al pla de barris. Aportaria 31 places més per la ciutat i es podria posar en funcionament de cara al curs 26-27.
Al Ripollès arrenca el projecte Uranetes, impulsat per l'Institut Català d'Ornitologia. Es tracta d'una iniciativa de ciència ciutadana oberta a tothom per conscienciar sobre la importància d'aquesta espècie d'aus i animar la gent a participar a la seva conservació. La Lourdes Solano és ornitologista ornitòloga aficionada.
I no cal fer-ho tot de cop, no? Pots fer un trosset, uns quants quadrants i després fer els altres, no? Jo recomanaria això cap a la tarda. És quan estan com més actives. Suposo que deuen haver de donar més menjar als polls i van com més, molt més actives. I al matí, si vas al matí i ets una persona de matí, doncs, que no és el meu cas, doncs llavors aixecar-te molt d'hora al matí.
Deixem l'educació per parlar d'infraestructures. Adif ha publicat un projecte per tirar endavant obres de millora i afegir nous elements de seguretat als túnels de Toses i del Cargol a l'R3.
Consistirien en la construcció de galeries d'evacuació paral·leles als túnels amb les sortides d'emergència corresponents. El document està en fase d'exposició pública i el projecte en una fase molt embrionària.
Si bé Campelles dedicarà el gruix més important del Pla Únic d'Obres i Serveis a millorar la xarxa d'aigua, principalment al Baell, i en menor mesura l'Ajuntament també vol tirar endavant un altre projecte. En què consisteix?
Es tracta de la construcció d'un local social per dinamitzar el municipi i realitzar-hi activitats diverses.
Ho explica l'alcaldessa, Judit Cornellà.
Com una mica més visible i una cosa que també ha quedat pendent de fa molts anys és que quan es va fer la plaça nova es va deixar tot un espai sota la plaça que ha quedat com desaprofitat. A vegades fa doncs d'aparcament, a vegades també ha estat una mica de magatzem i ara el que volem doncs és arreglar-lo i que això sigui un local doncs per la gent de Campelles, per fer-hi exposicions, per fer-hi trobades, un local social.
Aquesta setmana s'ha enderrocat la Torre dels Coloms ubicada al carrer Vilanova d'Olot, coneguda també com a Can Malagrida Pobre.
Es tracta d'una de les torres centenàries que encara quedaven a l'Eixample Malagrida. Segons l'Ajuntament d'Olot, el propietari s'ha acollit al seu dret de tirar la terra. L'habitatge no estava protegit.
El regidor d'Urbanisme és Jordi Güell.
El planejament d'Olot, el vigent actualment, otorga uns drets urbanístics als propietaris d'aquest sector i aleshores els propietaris n'han fet ús i han procedit al seu enderroc prèvia llicència municipal a la qual ens hem vist obligats a donar pels drets urbanístics que els propietaris tenen. No és un habitatge que estigui protegit pel planejament i per tant no hi hem pogut fer res.
Aquest cap de setmana hi haurà molta música a Camprodon. El Festival de Camprodon arriba amb una programació espectacular aquest cap de setmana i ho fa consolidant-se com una cita imprescindible per als amants de la música en català.
Buhos, Doctor Prats, Figaflaues o La Fomiga faran vibrar el públic en un entorn natural incomparable.
En parlarem àmpliament a partir de quarts de nou. A Tortellà es preparen per celebrar la Festa del Roser, que, de fet, arrenca demà i s'allargarà fins al proper dilluns.
Doncs sí, s'obrirà dissabte amb una caminada popular a primera hora del matí. També hi haurà música, vermuts i balls durant tot aquest cap de setmana.
Diu l'alcalde que és una bona manera de retrobar-se entre els veïns. És Josep Reig.
Sempre hi ha gent que aprofita, gent que havia viscut, gent que té família, gent... Bueno, les festes... A banda de tota la part lúdica, doncs sempre, igual que les fires, no? Hi ha la part social, no? El fet de trobar-se. No? I els dies de festa sembla com si es parés una mica al món i parléssim d'altres coses i estiguéssim d'una altra manera, no, la gent?
I pel que fa als esports, l'Olot en rep el Terrassa en l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal. La cosa es va acabant.
Partit clau per als dos equips que volen aconseguir els seus objectius. L'Olot ja ha evitat el descens directe i ara vol aconseguir la permanència matemàtica. L'entrenador Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Pau Salvans per lesió.
És un molt bon partit perquè el Terrassa és un equip molt sòlid a l'ofensiu, amb jugadors amb moltíssima qualitat a les zones ofensives, amb uns exteriors molt habilidosos, amb un punt de referència que és capaç d'aguantar la bola, que té gol... mitja puntes de qualitat, de creació, per tant, hem de fer un partit molt seriós defensivament i després ofensivament ser capaços d'associar-nos com venim fent i sobretot acabant de materialitzar les oportunitats que tenim.
L'Escola Pia i l'Escola Cor de Maria d'Olot acolliran la quarta edició del torneig de futbol sala per joves.
L'objectiu d'aquest campionat és el de fomentar els valors de l'esport i els hàbits saludables. El torneig començarà el 7 de juliol i s'acabarà el dia 25 amb la gran final.
Escoltem el conseller comarcal de Joventut i Esports, és l'Albert Danés.
És un torneig que anem a buscar la competitivitat entre els joves de la nostra comarca, sinó que anem a buscar una mica més enllà. Anem a buscar aquest espai inclusiu, anem a buscar aquest espai doncs, per treballar doncs, tots els valors que ens comporten de l'esport i que ens comporta l'esport d'equip, solidaritat, companyerisme, respecte, compromís. I crec que són els grans valors d'aquest torneig i és el gran objectiu doncs, de poder fer aquest torneig aquí a la ciutat d'Olot i per tots els joves de la comarca, per això, per trobar-se, per experimentar, per jugar, per fer esport, fer esport, fer salut.
El Club Excursionista de Ripoll durà a terme aquest diumenge la 72a marxa de la regularitat per muntanya.
La cursa començarà a 8:45 des del pàrquing de la Guixera i l'arribada serà al local social del club. La cita també serà una de les proves puntuables per la 26a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de la Regularitat que organitza la FEC.
Ens en parla des del Centre Excursionista de Ripoll la Núria Lázaro.
És una activitat encara inclosa dins la celebració del 50 aniversari i com les altres que hem celebrat per festejar aquest acte han tingut molta participació, us animem a que vingueu i que en pugueu gaudir, recordant sempre que és assequible per caminadors acostumats a fer mitja muntanya. Tampoc és una cosa plana, eh? O sigui, és fer muntanya.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Les escoles bressol avui són notícia perquè Olot reclama l'adscripció única de l'escola de Sant Roc a l'Institut Bosch de la Coma. La proposta impulsada per tots els grups municipals excepte Vox busca garantir que els alumnes de l'escola de Sant Roc puguin accedir de forma prioritària a l'institut més proper, que és el Bosch de la Coma. Les famílies ja fa anys que denuncien a Niol aquesta problemàtica.
Doncs sí, el ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat aquest dijous una moció conjunta de tots els grups municipals excepte Vox per demanar al Departament d'Educació de la Generalitat una revisió urgent el sistema d'adscripció escolar de la ciutat, amb especial atenció al cas de l'escola de Sant Roc. El centre educatiu, històricament adscrit a l'Institut Bosch de la Coma, va passar a tenir una doble adscripció a partir del 2021, incloent també l'Institut Montsacopa. Aquesta nova configuració ha generat greus inconvenients per a moltes famílies, ja que alumnes que resideixen als barris propers al Bosch de la Coma, com Sant Roc, Pequín i Bonavista, estan sent derivats al Montsacopa, situat a l'altra punta de la ciutat. La moció insta el Departament d'Educació a retornar l'adscripció única de l'escola de Sant Roc a l'Institut Bosch de la Coma, tal com havia estat fins fa pocs anys, i demana una revisió integral de la zonificació escolar de la ciutat amb criteris de proximitat, racionalitat i equitat. Durant el ple, on també han assistit diversos veïns i membres de l'AFA, diversos regidors han coincidit en qualificar aquesta situació d'incoherent i injusta. Ho explica la portaveu del PSC d'Olot, Marina Alegre, la portaveu de la CUP, Sílvia Pagès, i el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio.
Aquesta és una situació especialment incoherent si es té en compte que l'escola de Sant Roc és el centre de primària que es troba més allunyat del Montsacopa de tota la ciutat.
Aquesta adscripció no compleix ni amb el criteri de proximitat, ni garanteix la cohesió dels grups, ni sembla que respongui a cap estratègia real contra la segregació.
El que no és ètic és que els alumnes de la Vall passin automàticament per davant d'alumnes d'una escola d'Olot. En tot cas, una possible solució que plantegen seria poder fer un sorteig.
Un cop finalitzada la votació de la moció aprovada per unanimitat, Agustí Arbós, alcalde d'Olot, ha destacat que és una bona notícia que s'hagi aconseguit un acord malgrat les diferències entre els diversos partits polítics. A més, ha expressat que considera injust que alumnes d'altres poblacions tinguin prioritat davant els alumnes olotins.
És aquesta visió de país que a vegades crec que va en detriment moltes vegades de les ciutats mitjanes. Les ciutats mitjanes com Olot, que moltes vegades assumim gran part de la complexitat de la gestió de la comarca. No vol dir això que els municipis no gestionin temes complexos, només faltaria, però sobre després ens toca ser els darrers de la cua. Veure com d'altres famílies d'altres municipis que no són el nostre puguin accedir en prioritat per davant nostre no deixa de ser un acte que el nostre per almenys és absolutament discriminatori per les famílies olotines veïnes d'un institut. Sigui el que sigui, en aquest cas doncs l'Institut Bosch de la Coma.
No deixem encara les qüestions educatives perquè l'Ajuntament d'Olot vol obrir una escola bressol al nucli antic. Què diu l'equip de govern?
Doncs l'equip de govern ha anunciat que aparca l'ampliació de la del Morrot i que inclouran la nova al pla de barris. Aportaria 31 places més per la ciutat i es podria posar en funcionament de cara al curs 26-27.
Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot fa un canvi d'estratègia en relació a les escoles bressol i aposta per fer-ne una al nucli antic sense renunciar al projecte d'ampliació de l'escola bressol del Morrot, que es podria recuperar en un futur. En parla Agustí Arbós, alcalde de la ciutat.
Per tant, el que fem és prioritzar aquesta escola al nucli antic abans que la del Morrot. El projecte el tenim del Morrot i és important que el tinguem, perquè recordem que a més allà hi ha una previsió dins el nostre planejament que permet que allà hi neixi molt habitatge i per tant sigui un barri que creixi. però veient aquesta oportunitat en el nucli antic, que no només és una oportunitat d'oferir més places, sinó d'oferir un servei nou al nucli antic que vagi, diguem, alineat amb tot el procés de regeneració del barri, de donar més valor social al barri i de generar més comunitat dins el barri, evidentment. Una escola bressol és un d'aquests equipaments que donen valor als barris de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot pretén incloure aquest projecte al pla de barris per tal que la compra de l'edifici, la construcció o la rehabilitació d'un espai pugui ser subvencionat fins a un 60% del total. Plantegen posar l'escola en funcionament de cara al curs 2026-2027. Segons l'equip de govern, un equipament d'aquest tipus pot ajudar i molt a la regeneració del nucli antic.
I encara una qüestió més, lligada amb les escoles bressol, perquè l'Ajuntament d'Olot aplicarà a partir del curs que ve la tarificació progressiva a les escoles bressol municipals.
D'aquesta manera pagaran més aquelles famílies que tinguin més capacitat econòmica i s'establiran fins a 7 tipus de quotes. Paral·lelament, s'ampliarà l'oferta de places DIU, concretament 13 places amb possibilitat d'ampliar-ne més si és necessari.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'oferta d'escoles bressol municipals per al curs que ve. S'oferiran 321 places entre I0, I1 i I2. Donat el creixement de la demanda els darrers anys, amplien 13 places DIU a Sant Pere Màrtir i es guarden la possibilitat d'ampliar 13 places més, tot fent ajust per tal que ningú es quedi fora. També s'aplicarà la tarifació progressiva, de manera que les famílies pagaran en funció de la seva capacitat econòmica i del nombre de membres de la unitat familiar. En parla Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació.
A partir d'ara, les famílies pagaran les quotes amb un barem, amb un escandall proporcionat als seus ingressos. Fins ara en teníem, diguéssim, una tarificació més social, en el fons que teníem uns trams per a les famílies, diguéssim, amb menys recursos, i ara el que fem és que tothom, doncs, faci un esforç proporcional als seus ingressos.
Concretament han establert 7 trams. El tram més alt, de 195 euros al mes, és el que augmenta, mentre que la resta seran de 170 euros o inferiors. N'hi haurà de 156, 140, 98, 60 i 20 euros al mes. Es tenen en compte múltiples factors, des de tenir germans escolaritzats, proximitat del domicili, rendes familiars, ajudes o el fet de treballar o estar buscant feina, entre altres. Contemplen un 10% de descompte per a famílies monoparentals o amb dos o més fills que vagin a escoles bressol municipals. I famílies amb infants amb discapacitat igual o superior al 33%, sempre que no s'arribi al topall d'ingressos superiors als 50.000 euros per família. Les preinscripcions es duran a terme del 8 al 22 de maig. Es pot fer de forma telemàtica a través del portal web www.olotteducació.cat o bé de manera presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de 8 del matí a 3 de la tarda, demanant cita prèvia.
És un quart de nou i dos minuts. Adif ha publicat un projecte per tirar endavant obres de millora i afegir nous elements de seguretat als túnels de Toses i del Cargol a la línia R3.
Consistirien en la construcció de galeries d'evacuació paral·leles als túnels amb les sortides d'emergència corresponents. El document està en fase d'exposició pública i el projecte en una fase molt embrionària.
Guido Sengerote.
El projecte d'Adif per millorar la seguretat als túnels de Toses i del Cargol consistiria en crear galeries paral·leles d'evacuació als túnels, a més de sortides d'emergència que conduirien els punts d'evacuació corresponents. El document està a hores d'ara en fase d'exposició pública i al·legacions, i l'únic que concreta serien les expropiacions que es volen fer, a més de les intervencions. A Toses seria un total de 16.275 metres quadrats d'expropiació en terrenys de l'Ajuntament i de dos particulars a qui el consistori ja ha contactat per advertir del document i de les intencions d'Adif. De la mateixa manera, l'equip de govern veu positivament totes les intervencions que es vulguin fer a la línia ferroviària al municipi, sobretot si són per millores de la seguretat. També en el capítol d'infraestructures, l'Ajuntament de Toses reclama una millora en l'asfalt de la N260 a la Collada. Diuen que l'estat del paviment és deficitari i que els últims treballs es van fer fa 15 anys, quan la vida útil del quitrà és d'entre 7 i 8, i sobretot quan les inclemències meteorològiques i el pas de les llevaneus l'han degradat molt.
A Campelles, si bé l'Ajuntament dedicarà el gruix més important del Pla Únic d'Obres i Serveis a millorar la xarxa d'aigua, principalment al Baell, l'Ajuntament també vol tirar endavant un altre projecte. De què es tracta?
De la construcció d'un local social per dinamitzar el municipi i realitzar-hi diverses activitats.
El POSC 2025-2029 permetrà a Campelles tenir un nou local social. Es tracta d'un dels projectes que el consistori vol incloure en els més de 400.000 euros que aportarà al pla al municipi. S'aprofitarà l'espai que actualment està sota la plaça Major, que ja estava pensat per aquesta funció quan es va renovar i que actualment serveix d'aparcament. Judit Cornellà és l'alcaldessa de Campelles.
com una mica més visible i una cosa que també ha quedat pendent de fa molts anys és que quan es va fer la plaça nova es va deixar tot un espai sota la plaça que ha quedat com desaprofitat. A vegades fa doncs d'aparcament, a vegades també ha estat una mica de magatzem, i ara el que volem doncs és arreglar-lo i que això sigui un local doncs per la gent de Campelles, per fer-hi exposicions, per fer-hi trobades, un local social.
Des del consistori aclareixen que les places de pàrquing corresponents no es perdran i que es reubicaran en un altre espai. El nou local social donarà un espai per activitats diverses que el poble fins ara no tenia i costarà uns 100.000 euros. Això no obstant, l'equip de govern vol prioritzar també el Baell amb el Puosc per aprofitar uns ingressos tan elevats i renovar instal·lacions al nucli. Es canviarà el cablejat elèctric del poble i també es prioritza l'arribada de la fibra.
Aquesta vegada doncs el gruix d'aquests diners anessin al Baell, perquè doncs tot i que tenien una xarxa d'aigua bastant nova en comparació a Campelles, doncs sí que encara tenien molt cablejat antic i s'havia de millorar doncs tota l'arribada de la fibra i tot aquest cablejat elèctric, i per tant amb això dedicarem gran part d'aquests diners.
A més, es canviaran les canonades de fibrociment que queden a la xarxa d'aigua de Campelles, que juntament amb les actuacions del Baell tindran un cost d'uns 300.000 euros.
A Olot aquesta setmana s'ha enderrocat la Torre dels Coloms, ubicada al carrer Vilanova, coneguda també com a Can Malagrida Pobre.
Es tracta d'una de les torres centenàries que encara quedaven a l'Eixample Malagrida. Segons l'Ajuntament d'Olot, el propietari s'ha acollit al seu dret de tirar-la a terra. L'habitatge no estava protegit.
Es tracta d'una de les torres centenàries que encara quedaven a l'Eixample Malagrida. El propietari, un privat, ha decidit tirar-la a terra. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
El planejament d'Olot, el vigent actualment, s'otorga uns drets urbanístics als propietaris d'aquest sector, i aleshores els propietaris n'han fet ús i han procedit al seu enderroc prèvia llicència municipal, a la qual ens hem vist obligats a donar pels drets urbanístics que els propietaris tenen. No és un habitatge que estigui protegit pel planejament i, per tant, no hi hem pogut fer res.
Després de l'enderroc, l'aspecte del carrer en aquest tram ha quedat completament canviat i ha deixat un espai buit just al costat de l'antiga fàbrica de Sensor Ser.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Temps ara pels esports. L'Olot rep el Terrassa en l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal.
Partit clau per als dos equips que volen aconseguir els seus objectius. L'Olot ja ha evitat el descens directe i ara vol aconseguir la permanència matemàticament. L'entrenador Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Posso abans per lesió.
Roger Isern.
Això ja s'acaba i l'Olot encara té una tasca pendent, la permanència. El conjunt olotí jugarà el seu últim partit a casa davant la seva gent en un partit on els dos equips juguen moltes coses. Per una banda, i més important, l'Olot, que ara mateix ha aconseguit salvar el descens directe i que, tot i estar en posicions de play-out, no descendiria, perquè és un dels millors tretzens dels cinc grups de la segona federació. Una victòria de l'Olot i una combinada de resultats dels altres grups podria provocar que l'Olot fins i tot aconseguís matemàticament la permanència aquest mateix diumenge. Per altra banda, el Terrassa, que juga a entrar al play-off o, si més no, poder competir a la Copa del Rei de cara a la pròxima temporada. L'entrenador de l'Olot, Roger Vidal, analitza la situació dels dos equips.
Per al Terrassa és una final, perquè ells saben que si no guanyen les opcions se li esborren, no? Per tant, serà un partit on els dos equips s'ho juguen tot i serà un partit d'alta tensió.
Els jugadors de Roger Vidal han de seguir amb la dinàmica de joc, que és la correcta, però també amb materialitzar les accions ofensives en gol. L'Olot fa dues jornades que no guanya després de perdre contra l'Europa per 0-1 a casa i empatar a 0 diumenge passat al camp de la Penya Deportiva. En canvi, el Terrassa ve amb la moral alta després d'aconseguir derrotar en el derbi vallesà al Sabadell, a l'Olímpic de Terrassa, per 2-0. Vidal explica quin Terrassa creu que es poden trobar.
Fem un bon partit perquè el Terrassa és un equip molt sòlid a lo defensiu, amb jugadors amb moltíssima qualitat a les zones ofensives, amb uns exteriors molt habilidosos, amb un punt de referència que és capaç d'aguantar la bola, que té gol, mitja puntes de qualitat, de creació. Per tant, hem de fer un partit molt seri defensivament i després ofensivament ser capaços d'associar-nos com venim fent i sobretot acabant de materialitzar les oportunitats que tenim.
La penúltima jornada del grup tercer de la segona federació jugarà en horari unificat el diumenge a les 12 del migdia. El Terrassa visitarà l'estadi municipal acompanyat d'una nombrosa afició. És per això que Roger Vidal demana el suport de la seva particular per aconseguir l'objectiu. Ni Gerard Di Marco ni Pau Salvans estaran disponibles per aquest diumenge, com sempre un partit que des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Lat.
I el Club Excursionista Ripoll durà a terme aquest diumenge la 72a edició de la marxa de regularitat per muntanya.
La cursa començarà a 8:45 des del pàrquing de la Guixera i l'arribada serà al local social del club. La cita també serà una de les proves puntuables per la 26a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat que organitza la FEC.
Ens ho ha explicat Marc Roura.
Any rere any, el Club Excursionista Ripoll organitza la marxa de la regularitat per muntanya, una de les cites clàssiques del calendari excursionista. La marxa, que enguany arriba a la 72a edició, forma part dels actes del 50è aniversari de l'entitat. En parla la membre del Centre Excursionista Ripoll, Núria Lázaro.
És una activitat encara inclosa dins de la celebració del 50è aniversari i, com les altres que hem celebrat per festejar aquest acte, han tingut molta participació, us animem a que vingueu i que en pugueu gaudir. Recordant sempre que és assequible per caminadors acostumats a fer mitja muntanya, tampoc és una cosa plana, eh? O sigui, és fer muntanya.
La marxa tindrà lloc aquest diumenge 27 d'abril. La cursa començarà a 8:45 des del pàrquing de la Guixera, situat al carrer Progrés de Ripoll, i l'arribada serà al local social del club. Els equips, constituïts per dos marxadors, resseguiran diversos indrets de la capital en un recorregut diferent al dels últims anys.
Hi ha un recorregut, un traçat molt interessant, perquè ara estan marcant dos socis del club, en Ricard i l'Ingrid, i tenen idees i, per tant, més joventut, i els plantejaments també són diferents al que es podia fer anys enrere.
La 72a marxa de la regularitat per muntanya és la tercera de les proves puntuables per la 26a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Fa anys que el Club Excursionista col·labora amb la FEC i les dues entitats estan en una bona sintonia.
La nostra marxa és la 72a i la Copa Catalana és la 26a, perquè hi ha hagut anys que no s'hi ha participat i la veritat és que els agrada molt perquè ve gent de terres molt planes i després aquí a les muntanyes les troben boniques, assequibles i canviants perquè hi ha racons molt, molt interessants de trepitjar.
El termini d'inscripcions estarà obert fins demà divendres a 4:45 de la tarda. Aquestes també es poden fer presencialment al local social del club i el mateix dia de la cursa.
Vine a les activitats d'estiu infantils i juvenils del Club Natació Olot. Apunta't a un estiu divertit, actiu i saludable, practicant poliesport, tenis pàdel, natació educativa i el curset d'educació per a nadons de 3 a 30 mesos. Més informació i catàleg d'activitats a cneolot.cat. Inscripcions obertes per als socis a partir del 29 d'abril, exclusivament per internet. Viu l'estiu al Club Natació Olot, on mai faltarà l'esport i les ganes de passar-ho bé.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
Si tu revolución ya no está fuera, quizás está dentro. Nuevo Citroën C3 con asientos Advanced Comfort, maletero de 310 litros y toda la tecnología que necesitas. Desde 15.740 euros, elige gasolina, híbrido o eléctrico y descúbrelo ya en tu concesionario.
Citroën. Quadis Andreu, ens trobaràs a la carretera Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui el teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen. Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Ulleres noves, carinyo. Estàs molt guapo.
Tu sí que ho estàs. I ara et veig millor gràcies als nous progressius Varilux de visió dinàmica. I a més, si ho fas per vista òptica, tens la possibilitat d'anar a Nova York.
Que fort! I digue'm, com és de dinàmica aquesta nova visió?
Tant com vulguis, amb lo bé que et veig.
A Vista Òptica sortegem 5 viatges a Nova York fins al 31 de juliol. Aprofita-ho! Vista Òptica Olot, al carrer Sant Esteve 27.
Què tal? Bon dia, són 8:45. Olot reclama l'adscripció única a l'Escola de Sant Roc a l'Institut Bosch de la Coma. La proposta impulsada per tots els grups municipals, excepte Vox, busca garantir que els alumnes de l'Escola de Sant Roc puguin accedir de forma prioritària a l'institut més proper a casa seva. Les famílies ja fa anys que denuncien aquesta problemàtica i és que hi ha alguns casos que són especialment escandalosos. Escoltem l'alcalde, Agustí Arbós.
És aquesta visió de país que a vegades crec que va en detriment moltes vegades de la ciutat. Les ciutats mitjanes com Olot, que moltes vegades assumim gran part de la complexitat de la gestió de la comarca. No vol dir això que els municipis no gestionin temes complexos, només faltaria, però sobre després ens toca ser els darrers de la cua. Veure com d'altres famílies d'altres municipis que no són el nostre puguin accedir en prioritat per davant nostre no deixa de ser un acte que el nostre per almenys és absolutament discriminatori per les famílies olotines veïnes d'un institut. Sigui el que sigui, en aquest cas doncs l'Institut Bosch de la Coma.
Per cert que l'Ajuntament d'Olot vol obrir una escola bressol al nucli antic.
L'equip de govern ha anunciat que aparca l'ampliació de la del Morrot i que inclourà en la nova el pla de barris. Aportaria 31 places més per la ciutat i es podria posar en funcionament de cara al curs 26-27.
El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot és Josep Quintana.
Estem dient que volem que la gent vingui al nucli antic, que l'arreglarem, que arreglarem l'habitatge. Bueno, la gent voldrà saber quins serveis té el seu nou barri o la gent que ja viu al barri que s'hi vol quedar. Bueno, té una escola bressol per a les famílies, és un equipament molt important.
I per cert que l'Ajuntament d'Olot aplicarà a partir del curs que ve la tarificació progressiva a les escoles bressol municipals.
D'aquesta manera pagaran més aquelles famílies que tinguin més capacitat econòmica i s'establiran fins a 7 tipus de quotes. Paral·lelament, s'ampliarà l'oferta de places d'I1, concretament 13 places amb possibilitat d'ampliar-ne més si és necessari.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Adif ha publicat un projecte per tirar endavant obres de millora i afegir nous elements de seguretat als túnels de Toses i del Cargol, en concret a la línia R3.
Consistirien en la construcció de galeries d'evacuació paral·leles als túnels amb les sortides d'emergències corresponents.
Si bé Campelles dedicarà el gruix més important del Pla Únic d'Obres i Serveis a millores de la xarxa d'aigua, l'Ajuntament també vol tirar endavant un altre projecte.
Es tracta de la construcció d'un local social per dinamitzar el municipi i realitzar-hi diverses activitats.
Ens l'explica l'alcaldessa, és la Judit Cornellà.
Com una mica més és visible i una cosa que també ha quedat pendent de fa molts anys és que quan es va fer la plaça nova es va deixar tot un espai sota la plaça que ha quedat com desaprofitat. A vegades fa doncs d'aparcament, a vegades també ha estat una mica de magatzem i ara el que volem doncs és arreglar-lo i que això sigui un local doncs per la gent de Campelles, per fer-hi exposicions, per fer-hi trobades, un local social.
Aquesta setmana s'ha enderrocat la Torre dels Coloms ubicat al carrer Vilanova d'Olot, coneguda també com Can Malagrí de Pobre.
Es tracta d'una de les torres centenàries que encara quedaven a l'Eixample Malagrida. Segons l'Ajuntament, el propietari s'ha acollit el seu dret de tirar la terra. L'habitatge no estava protegit.
Ho explica el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell.
El planejament d'Olot, el vigent actualment, otorga uns drets urbanístics als propietaris d'aquest sector i aleshores els propietaris n'han fet ús i han procedit al seu enderroc prèvia llicència municipal, la qual ens hem vist obligats a donar. Pels drets urbanístics que els propietaris tenen. No és un habitatge que estigui protegit pel planejament i, per tant, no hi hem pogut fer res.
Avui anirem fins a l'escola Tomàs Reguer de Ripoll, on han preparat la segona jornada de salut, amb propostes molt interessants que s'haurien d'ensenyar a molts centres. I és que, sabeu com funciona, per exemple, un desfibril·lador? Tu, Aniol, ho sabries fer anar o no? Jo ara tinc aquí un... Un infart, quedo aquí cuit i has d'anar a buscar un desfibril·lador. Sabries com fer-lo anar, no? O no?
Jo crec que sí, perquè has rebut alguna formació també en l'àmbit esportiu.
Ah, sí?
Per tant, jo crec, no sé si al revés tu em podries salvar a mi o no.
Bueno, jo tinc curs de primers auxilis, alguna cosa faríem.
Sí, sí, sí.
Ara, clar,
sí,
no és cap garantia, tampoc, eh? Per cert, un altre projecte que arrenca és el que porta per títol el projecte Uranetes, que està impulsat per l'Institut Català d'Ornitologia. De què es tracta?
Doncs es tracta d'una iniciativa de ciència ciutadana oberta a tothom per conscienciar sobre la importància d'aquesta espècie d'aus i animar la gent a participar de la seva conservació.
La Lourdes Solano és ornitòloga.
No cal fer-ho tot de cop, no? Pots fer un trosset, uns quants quadrants i després fer els altres, no? Jo recomanaria això cap a la tarda. És quan estan com més actives. Suposo que deuen haver de donar més menjar en els polls i van com més, molt més actives. I al matí, si vas al matí i ets una persona de matí, doncs, que no és el meu cas, doncs llavors aixecar-te molt d'hora al matí.
I avui també anirem fins a Camprodon perquè ja està a punt el festival que comença avui i que durarà fins demà, una cita imprescindible per als amants de la música en català.
Buos, doctor Prat, figa flauos a la fúmiga faran vibrar el públic en un entorn natural incomparable.
I tot és a punt també per la festa del Roser de Tortellà, que comença demà i s'allargarà fins dilluns.
S'obrirà dissabte amb una caminada popular a primera hora del matí, hi haurà música, vermuts i balls durant tot aquest cap de setmana.
Per l'alcalde és una bona ocasió perquè els veïns es retrobin.
Sempre hi ha gent que aprofita, o gent que havia viscut, gent que té família, gent... Bueno, les festes, a banda de tota la part lúdica, doncs sempre, igual que les fires, no? Hi ha la part social, no? El fet de trobar-se. No? I els dies de festa sembla com si es parés una mica el món i parléssim d'altres coses i estiguéssim d'una altra manera, no, la gent?
Esports, l'Olot en rep el Terrassa en l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal.
Partit clau per als dos equips que volen aconseguir els seus objectius. L'Olot ja ha evitat el descens directe i ara vol aconseguir la permanència matemàticament. L'entrenador Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Pau Salvans per lesió.
Però el Terrassa és una final perquè ells saben que si no guanyen les opcions se li esborren, no? Per tant, serà un partit on els dos equips s'ho juguen tot i serà un partit d'alta tensió.
I l'Escola Pia i l'Escola Cor de Maria d'Olot acolliran la quarta edició del torneig de futbol sala per joves.
L'objectiu d'aquest campionat és el de fomentar els valors de l'esport i els hàbits saludables. El torneig començarà el 7 de juliol i s'acabarà el dia 25 amb la gran final.
L'Albert Danés és el conseller comarcal de Joventut i Esports.
És un torneig que anem a buscar la competitivitat entre els joves de la nostra comarca, sinó que anem a buscar una mica més enllà. Anem a buscar aquest espai inclusiu, anem a buscar aquest espai doncs, per treballar doncs, tots els valors que ens comporta l'esport i que ens comporta l'esport d'equip, solidaritat, companyerisme, respecte, compromís. I crec que són els grans valors d'aquest torneig i és el gran objectiu doncs, de poder fer aquest torneig aquí a la ciutat d'Olot i per tots els joves de la comarca, per això, per trobar-se, per experimentar, per jugar, per fer esport, fer salut.
I si us agrada caminar, el Club Excursionista Ripoll durà terme aquest diumenge la 72a marxa de regularitat per muntanya.
La cursa començarà a 8:45 des del pàrquing de la Guixera i l'arribada serà al local social del club. La cita també serà una de les proves puntuables per la 26a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat que organitza la FEC.
Atenció perquè fins a 4:45 de la tarda d'avui us hi podeu apuntar. Després, ja no. Núria Lázaro és membre del Centre Excursionista de Ripoll.
És una activitat encara inclosa dins de la celebració del 50 aniversari i com les altres que hem celebrat per festejar aquest acte han tingut molta participació, us animem a que vingueu i que en pugueu gaudir. Recordant sempre que és assequible per caminadors acostumats a fer mitja muntanya. Tampoc és una cosa plana, eh? O sigui, és fer muntanya.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Iolanda Díaz anuncia que la reducció de la jornada laboral s'aprovarà dimarts al Consell de Ministres. Ara la gran pregunta és saber com es resoldrà tot plegat a les empreses.
La vicepresidenta del govern espanyol afirma que és una mesura clau per rellançar l'agenda social del govern.
La proposta política no puede ser rearmar Europa. La proposta política tiene que ser relanzar la Europa social que necesitamos. Y ya os digo aquí que el próximo martes llega la reducción de la jornada laboral al Consejo de Ministros y sale para el Congreso de los Diputados.
Paraules de Yolanda Díaz, que diu això, que dimarts que ve ja s'aprovaran al Consell de Ministres. Mentrestant, per cert, hi ha polèmica a la Moncloa perquè anuncia la rescissió de la compra de bales a Israel, que ho condemna fermament, i, a més, això deixa literalment amb calces el ministre Marlaska.
El contracte amb una empresa israeliana que havia validat el ministre Marlaska ha aixecat polseguera, com dèiem, dins i fora del govern espanyol.
Consternació a França, un estudiant mata un alumne d'un institut a Nantes en un atac amb ganivet.
L'atacant, un jove de 15 anys, també ha ferit 3 companys del centre, un dels quals es troba en estat molt greu.
Creix la tensió entre l'Índia i el Pakistan després d'un atac terrorista al Caixmir amb 26 morts.
Nova Delhi responsabilitza el país veí de fomentar el jihadisme i les dues potències nuclears que es disputen la regió s'han imposat sancions mútues.
Més de 90.000 persones ja han visitat la capella ardent del papa Francesc.
El Vaticà ja ha assegurat que la data del conclave no se sabrà fins després del funeral del papa.
I anem sabent més coses sobre el que envolta la mort del papa Francesc. El cardenal més jove dels que escollirà el papa és un millennial ucraïnès destinat a Austràlia.
Membre de l'Església grega ecocatòlica ucraïnesa, Mykola Bichó, que té 45 anys i fa només 4 mesos que és cardenal.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Matí de cel, molt tapat en general a les nostres comarques. Anem a les temperatures. Aniol, quins valors tenim?
Doncs tenim ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 6 a Das, 7 graus els tenim ara mateix a Molló i a Ribes de Freser, 9 graus a Camprodon, 12 graus els tenim a Ripoll, 13 a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, també a Vic, 14 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 15 graus a Banyoles i Girona, 16 a Figueres i 18 graus ja a Roses.
Anem al temps, Dani.
Aquest divendres no ens portarà cap canvi de temps, núvols baixos, estones abundants ara al matí i primera hora, a la tarda mitja ennuvolat, però globalment s'imposaran les clarianes o el sol, especialment al Pirineu Oriental durant el matí i migdia. Bé, a la tarda aquestes nuvolades no han de deixar cap precipitació i tot això preveient un canvi de cara a diumenge, a dissabte. Dissabte sí que el canvi de temps serà notable i diumenge torna a canviar però cap a bonança, perquè demà preveiem pluja. En definitiva, matinada fresca a l'interior, cap a la costa o per litoral, mínimes de 11 a 13 graus, mínima també d'11 a Vic, de 12 a Olot, de 13 a Mieres, han pujat notablement respecte ahir. Es mantenen fredes al Pirineu, per exemple, 0 a G, a Cerdanya, 3 a Puigcerdà, 4 a Ripoll, i destaquem com a fresca la plana de Vic, Ceba, amb 9 graus de mínima. De dia màximes al voltant dels 18, 20, 22 aproximadament, puntualment arribant als 23 o 24. Això pel que fa aquest divendres. Canvi de temps. Arriba aquest cap de setmana, només dissabte, i algun ruixat pot repetir la tarda de diumenge, però sobretot dissabte. Un matí ja ennuvolat, alguna primera pluja matí i migdia, comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, localment podrien ser ja intenses pels vols del migdia, amb tempesta, no descartem calamar-se, i a la tarda la pluja continuaria en aquest sector, comarques interiors, però també el sector prelitoral, no tant cap a la Costa Brava Nord, aquí poca pluja, menys de 1 o 2 litres. En canvi, comarques interiors poden caure de 5 a 15 o 20 litres per metre quadrat. Les tempestes més fortes al voltant del Ripollès, el Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Per tant, tenim tots els números perquè ens toqui força pluja aquest dissabte. Però diumenge tornaria el sol, alguna boira al matí, la temperatura baixa de matinada, tramuntana, i a la tarda algun ruixat novament al Pirineu Oriental.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Avui hem començat el nostre programa parlant d'educació. I, de fet, aquest segon tram l'obrim encara en aquesta matèria, però des d'un punt de vista completament diferent. Podríem parlar d'educació per la vida, educació bàsica. Educació en Salut es celebra a l'Escola Tomàs Reguer de Ripoll la segona jornada de la salut. Una jornada molt especial, inèdita a tota la comarca i que creiem que és especialment interessant. Per això aquesta hora saludem a la Marina García, que és mestra de la Tomàs Reguer i coordinadora del curs de suport vital. Què tal, Marina? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Com va néixer la creació d'aquestes jornades de salut?
Bueno, tot això neix de la inquietud que teníem els mestres de l'escola, doncs, en formar-nos en primers auxilis, en suport vital, i vam demanar, doncs, al CRP del Ripollès si hi hauria algun curs que ens podrien oferir per formar-nos en aquest sentit. I bé, va sorgir aquest curs que l'ofereix el Departament d'Educació en conveni amb el Consell Català de Ressuscitació, que forma els mestres en suport vital bàsic i desfibril·lació externa automatitzada, diguem, al DEA, no? I a partir d'aquí, doncs, com que fent aquest curs també has de fer unes aplicacions pràctiques a l'aula, vam pensar que ja que érem una bona part dels mestres que fèiem aquest curs, decidir, doncs, a dedicar-hi tot un dia sencer i no només formar a un determinat nombre d'alumnes, sinó fer-ho a tota l'escola, des dels més petits, a I3, fins als més grans, a 6è.
I com ho fareu? Perquè avui semblarà un hospital més que no pas una escola, no?
Bueno, no només farem suport vital bàsic, sinó que és una jornada dedicada a la salut integralment. Llavors, el que hem fet és obrir-ho a tota la comunitat educativa i les famílies, doncs, que formen part del ram de la salut, ja sigui infermers, no m'invento perquè és així, dentistes, tot el que sigui relacionat amb aquest aspecte de la salut, fisios, el que sigui, doncs poden venir a l'escola i fer tallers als nostres alumnes, a part del que nosaltres fem en suport vital bàsic.
Caldria prestar-hi més atenció al món de la salut dins de l'escola?
Home, jo crec que sí que és veritat que ens enfoquem bastant, no?, en el tema continguts, i de vegades el que és la salut, sobretot emocional, la deixem una mica de banda i no ensenyem als nens, doncs, a tenir en compte altres aspectes que no siguin purament acadèmics. I això és el que estem intentant aquí a l'escola, fer que siguin conscients i que escoltin el seu cos i que sobretot que sàpiguen què cal fer i com poden actuar davant d'una situació d'emergència vital.
I com us reben a les famílies i com us reben els propis alumnes?
Doncs la veritat és que molt i molt bé. L'any passat, que va ser la primera jornada, va ser espectacular. Els nens els hi van encantar. Van adquirir els continguts i els coneixements, tant teòrics com pràctics, superràpid, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, se'n recorden bastant, la veritat. I les famílies també els hi van encantar participar. I la veritat és que tothom veu que és necessari i estan molt agraïts de que formem els alumnes en aquest sentit, perquè és una cosa que fins que no t'hi trobes no n'ets conscient, no, de lo important que és saber actuar en situacions d'aquest tipus.
I tant que sí, quanta raó que tens i quanta falta ens faria també als adults dominar aquestes tècniques. Marina García, mestra de la Tomàs Reguer i coordinadora del curs de suport vital, t'agraïm que avui ens hagis acompanyat a l'antena dels 5 minuts més. Enhorabona per la iniciativa.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Segurament si mireu al cel ja les començareu a veure, són les orenetes que auguren l'arribada del bon temps. Arrenca el projecte Orenetes, impulsat per l'Institut Català d'Ornitologia. Es tracta d'una iniciativa de ciència ciutadana oberta a tothom per conscienciar sobre la importància d'aquesta espècie d'aus i animar la gent a participar en la seva conservació.
L'Institut Català d'Ornitologia ja ha obert el procés d'inscripció i selecció d'espais perquè qui vulgui participi en el cens del projecte Orenetes. Es tracta del pas previ de reserva d'espais quadrats de 200 metres per 200 metres, on qui participi al projecte podrà fer un recompte dels nius i dels exemplars d'orenetes en la seva temporada alta, de maig a juliol. En parla Lourdes Solano, ornitòloga aficionada de Ripoll.
no cal fer-ho tot de cop, no? Pots fer un trosset, uns quants quadrants i després fer els altres, no? Jo recomanaria això cap a la tarda, és quan estan com més actives, suposo que deuen haver de donar més menjar als polls i van com més, molt més actives. I al matí, si vas al matí i ets una persona de matí, doncs, que no és el meu cas, doncs llavors aixecar-te molt d'hora al matí.
Al Ripollès, com a altres comarques, en aquest projecte de ciència ciutadana hi participen majoritàriament aficionats a l'ornitologia, així com també grups de joves i escoles. Es tracta d'una activitat que es pot fer en solitari i també en grup.
Es pot fer, doncs, per escoles, com bé has dit, o amb grups, amb els amics. Jo també a vegades doncs, convido la gent. No és una activitat que hagis de fer sol. És més sol, ho pots fer el primer dia, però després és com més divertit fer-ho en grup, no? I és molt més fàcil, perquè al final les oranetes, doncs, com que viuen gregàriament, a la que se t'han escapat una i a l'altra ja se t'ha fugit.
Les oranetes són una espècie protegida i les sancions per destruir els seus nius no baixen dels 300 euros. Per participar del projecte cal inscriure's al web oranetes.cat o al portal de l'Institut Català d'Ornitologia.
La Vall de Camprodon es prepara per tremolar aquestes properes hores perquè arriba el festival amb una programació espectacular aquest cap de setmana i ho fa consolidant-se com una cita imprescindible per als amants de la música en català. Búhos, Doctor Prats, Figaflaues o La Fumiga faran vibrar el públic en un entorn natural absolutament incomparable. Saludem en Josep Pujol, un dels organitzadors. Què tal, Josep, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Tot a punt?
Molt a punt, sí. A més, avui sortim amb un dia radiant, que ens fa molta il·lusió, així que amb moltes ganes de que arribi l'hora.
Molt bé, com es prepara el festival de Camprodon d'aquest 2025? Quines novetats porteu? Què espereu? I, en definitiva, què heu preparat per fer vibrar a un públic absolutament entregat?
Bé, aviam, si deixem de banda el cartell, que ja de per si, com heu dit, és bastant espectacular, sobretot per la nostra terra, aquí el que ens agrada és portar els grups de fora, portar-los aquí a casa, i com a novetat doncs, tenim la zona Village, que serà espectacular al costat del pavelló, doncs enmig de les muntanyes, amb els food trucks, les barres. Aquest any, a més, per la coincidència amb la final, tindrem una pantalla gegant per veure el partit de futbol al Barça-Madrid de demà. I poca cosa més respecte a l'any passat i moltes ganes, això sí.
Recorda'ns una mica com va néixer el festival i quins són els principals objectius més enllà de potenciar la música en català.
Aviam, nosaltres som tres nanos d'aquí Camprodon que ens dediquem des de fa molts anys a la nit, al món del pub, la discoteca d'aquí Camprodon. I a nosaltres ens encanta la música. Llavors, un dia vam començar, sobretot amb la pandèmia, vam començar a dir com podem fer perquè la gent s'ho acabi passant millor aquí dalt, perquè aquí dalt feia molt poques coses. Vam començar a fer concerts molt puntuals i el primer festival que es va fer va ser un concert de només un dia, que van venir els tiets, i bueno, va ser un èxit rotund, i després, doncs, per clamor popular de la gent d'aquí, la gent dels voltants, hòstia, això ho he de tornar a fer, i si ho podem fer més anys i fer-ho més gros i tal i qual, i vam decidir llançar-nos a la piscina i fer un festival de dos dies d'una magnitud enorme a un poble molt petit, i una mica els orígens són aquests.
I quin és l'estat de salut? Perquè pel cartell és més que envejable, no?
Home, l'estat de salut és més justet. Mentre nosaltres tinguem les ganes, això tirarà endavant, perquè és una cosa que més que econòmica és una cosa d'il·lusió nostra de fer-ho, perquè econòmicament és molt difícil portar a dur-ho a terme i que, a més, et surtin els números. Llavors, és més que res la nostra il·lusió i que es pugui fer. Nosaltres disfrutem moltíssim. Portem des de final de juliol organitzant això, preparant-ho, i ara aquesta setmana portem 3 dies tancats al pavelló preparant tot el xou que es trobarà la gent. Així que de feina n'hi ha molta, però d'il·lusió també, i nosaltres la disfrutem moltíssim.
Molt bé, doncs avui i demà, ja ho sabeu, teniu el Festival de Camprodon. No us ho perdeu. Josep Pujol, enhorabona per la iniciativa. Gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia i un bon festival.
Gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia, bona hora. Escolteu, els 5 minuts més, anem acabant. L'Escola Pia i l'Escola Cor de Maria d'Olot acolliran la quarta edició del torneig de futbol sala per joves. L'objectiu d'aquest campionat és el de fomentar els valors de l'esport i els hàbits saludables. El torneig començarà el 7 de juliol i s'acabarà el dia 25 amb una gran final, Roger.
El torneig de futbol sala que es du a terme el juliol a Olot ja s'ha consolidat. Després del gran èxit que hi ha hagut durant les tres primeres edicions, aquest juliol torna al mateix campionat amb pocs canvis. A diferència d'altres tornejos que es puguin celebrar durant l'estiu, aquest té un objectiu que és el d'establir un espai recreatiu i social a través del futbol i busca reforçar la convivència i la diversió deixant la competició en un paper secundari. Ho explica el conseller de Joventut i Esport del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés.
És un torneig que anem a buscar la competitivitat entre els joves de la nostra comarca, sinó que anem a buscar una mica més llarg, més enllà. Anem a buscar aquest espai inclusiu, anem a buscar aquest espai doncs, per treballar doncs, tots els valors que ens comporta l'esport i que ens comporta l'esport d'equip: solidaritat, companyerisme, respecte, compromís. I crec que són els grans valors d'aquest torneig i és el gran objectiu doncs, de poder fer aquest torneig aquí a la ciutat d'Olot i per tots els joves de la comarca, per això, per trobar-se, per experimentar, per jugar, doncs, per fer esport, fer salut.
El torneig començarà el proper 7 de juliol i la final se celebrarà el dia 25 del mateix mes. Aquest campionat es du a terme durant les tardes i enguany, a diferència de les altres edicions, els partits començaran a 6:45 per tal que el sol i la calor no perjudiqui tant els participants. Els jugadors i jugadores es poden inscriure en equips de 8 a 12 persones i tenen de data límit el proper 30 de maig. Abans de començar el campionat, tots els capitans rebran una petita formació. El tècnic d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Arnau Casas, en dona més detalls.
El campionat es farà una jornada formativa que es convidaran els capitans de tots els equips per tal de fer entrega d'equipacions i també ensenyar la normativa. Val presentar una mica tota la normativa que hem tret, que hem actualitzat una mica aquest any, val? Que hi haurà alguna novetat, i a part d'això també fer-los una mica partícips d'aquesta tota l'organització del torneig, val? Per tal d'involucrar una mica també els joves en aquest àmbit.
Aquest torneig arriba a la quarta edició després de 3 anys amb un gran nombre de participants. El va crear el Consorci d'Acció Social i aquest any és organitzat per l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, l'Àrea d'Esports, el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consell Esportiu de la Comarca i també el mateix Consorci. La idea és que es pugui seguir celebrant cada any.
Gràcies, Roger. Ho deixem aquí. Gaudiu molt del cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora. Bon dia a tothom.